Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts a una temporada més del Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Una temporada més, la 13a, ja 13 anys fent converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. I una temporada més, donem la benvinguda al Manel Manchón, que és el director d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Al Joan Corbera, periodista. Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
També ens acompanya una temporada més la Maria Jesús Cañizares, redactora en cap de política de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I el Leandro Lamor, que és el director delegat de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Benvingut. I el primer convidat, la primera convidada del Converses d'aquesta temporada, que és un luxe tenir-la amb nosaltres, és la consellera de Presidència i portaveu del Govern, la senyora Neus Munté. Consellera Munté, bona tarda. Benvinguda.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
I gràcies per estar en la temporada amb nosaltres. Eh? I també estrenem horari, no ens oblidem. Abans anàvem sempre d'una a dues del migdia i ara acompanyarem a l'audiència a l'hora del vermut, de 12 a una del migdia. Vull dir que doble estrena la protagonista d'avui i també l'horari d'aquest Converses nou d'aquesta nova temporada.
Esperem estrenar-nos bé i a l'alçada de les circumstàncies.
Jo crec que sí. Ara hi ha un conseller d'entrada i perquè estem en el primer programa de la temporada i encara amb l'estiu aquí sobre. Com ha anat aquest estiu, com han anat les vacances? N'ha fet poquetes. Jo l'he vist molt per la tele, l'he escoltat per la ràdio. En fi, no l'han deixat descansar gaire.
No, doncs no em queixo, perquè he pogut fer dies de vacances, estar en família, estar amb els amics, molt tranquil·la, i per tant es pot dir que encarem la nova temporada, també política, doncs amb les piles ben carregades, per tant, bé.
Ha estat un estiu tranquil, però no hi ha hagut gaires fets lamentables importants a Catalunya, no hi ha hagut incendis. Políticament també ha estat un mes d'agost bastant tranquil·let aquí, a la resta d'Espanya més convuls, però bueno.
Sí, afortunadament ha estat tranquil a nivell de Catalunya, com vostè deia, perquè no hem tingut doncs, grans dificultats, tot i que sempre passen coses arreu. I segurament és que ens pertocava a tots fer vacances, descansar una mica, desconnectar una mica i que baixés també el nivell, no?
La
intensitat, no? Amb què vivim tots plegats el debat polític i social.
Però tot el bo passa molt ràpidament a la història i estem ja, com vostè deia fa uns instants, a l'inici del curs polític, la diada de demà diumenge així ho marca. La normalitat torna a les famílies dilluns, l'inici del curs escolar.
Sí.
Aviam, aquestes dues qüestions. Com es presenta aquest curs polític? I bueno, ja sé que no podem molt directament, no li pertoca, però el tema de les escoles, l'inici del curs escolar, com el veu vostè també?
Jo crec que, com cada any, això no és novetat, la diada marca l'inici del curs polític a Catalunya i enguany no serà una excepció, a més amb una tardor on tindrem doncs, diverses cites importants a nivell de Catalunya en el Parlament, iniciant-se amb la qüestió de confiança el proper dia 28, per després abordar un debat de política general i un debat de pressupostos que esperem que culmini doncs, amb l'aprovació d'uns comptes per l'any 17 que són molt, molt i molt importants. En la quotidianitat de les persones s'inicia doncs, també una temporada amb l'escola, per tant amb el retorn de la normalitat a moltes llars
total.
I a moltes famílies i esperem que doncs, això pugui anar acompanyat també d'una acció des del punt de vista polític, social, econòmic que ajudi a tothom a tirar endavant, no? Però no podem oblidar que també a nivell de l'estat espanyol doncs, hi ha una situació, un panorama d'incertesa, un bloqueig no? polític que no permet que hi hagi un govern que tiri endavant aquestes polítiques que són tan necessàries per les persones, per les famílies i per les empreses i per les entitats i per tant també a la UAIT i esperant veure com es desencadena aquesta situació.
Hi ha esdeveniments importants, la moció de confiança, els pressupostos, eleccions al País Basc, a Galícia també, veurem què pot passar amb tot plegat, però el que està més aquí al costat, la celebració de la Diada de demà amb l'habitual manifestació de l'11 de setembre, n'hi ha 5 aquest any, el govern estarà representada el president Puigdemont a la de Girona, a Salt, vostè crec que estarà de Barcelona i la presidenta del Parlament, un altre àmbit, estarà a la de Tarragona. Per primer cop el president de la Generalitat, un president de la Generalitat va amb una manifestació clarament independentista. Jo penso i dic, això no posa en entredit la institució de la Generalitat, consellera Munté?
Bé, doncs aquesta és una pregunta jo crec que molt, molt oportuna. Jo crec sincerament que no, que el paper institucional del president de la Generalitat, que ell té molt clar, en cap cas es pot posar en contradicció amb el fet de participar en allò que és una manifestació o una un acte, en definitiva, una concentració de la societat civil. Cal entendre també quin és el perfil del president Puigdemont, una persona que ja ha tingut càrrecs institucionals abans, ha estat alcalde de l'Ajuntament de Girona, alcalde de Girona, en definitiva, però ja ha participat amb tota normalitat amb aquest tipus de d'actes, com també amb altres manifestacions, amb aquelles que doncs, ell ha considerat que s'alineaven, diguem-ne, amb les prioritats en aquell moment de la institució. No és un secret ni és una novetat per ningú que aquest és un govern independentista, que al capdavant del govern de Catalunya hi ha un president que creu i que defensa fa molts anys la independència de Catalunya per una via democràtica, pacífica, incardinada dins d'Europa. Tot això no cal dir-ho, però segur que està bé sempre subratllar-ho. I per tant, que ell participi com un ciutadà més, malgrat el seu càrrec institucional, en aquesta manifestació i que ho faci a prop del seu entorn familiar doncs més proper, jo crec que sorprendre no ha de sorprendre ningú, i que mantenir alhora el respecte per l'opinió i per la decisió de moltes altres persones de no participar-hi, doncs crec que és perfectament compatible.
Molt bé, obrim ja la resta de micròfons d'aquest converses, d'aquest primer converses de la temporada, Manjón, Corbera, Maria Jesús i Leandro. Maria Jesús, havia aixecat la paraula,
la mà, i volia
preguntar.
No, ja que parlàvem de la Diada, no sé si vostè considera que Esquerra ha sigut deslleial al sumar-se a aquesta manifestació que va haver ahir a Sant Boi amb Podemos i la CUP. Què pensa d'aquest tripartit que fa aquesta exhibició de força?
Jo, més que deslleialtat, i no vull circumscriure-ho amb les persones d'Esquerra o amb l'agrupació d'Esquerra local, sinó que crec que ha estat una decisió equivocada des del punt de vista històric, pel que va representar aquella diada, pel que va representar la figura de Jordi Carbonell, però també des d'una perspectiva de futur. És a dir, si alguna cosa tenim molt clara és que el procés cap a la independència, que finalment doncs, es farà en la mesura que hi hagi una majoria social que així ho vulgui, que així ho entengui, no?, com a positiu pel país, només es pot fer des de la màxima unitat d'aquelles formacions polítiques que defensem doncs, aquest espai. No? I per tant crec que, insisteixo, és un flac favor a la memòria històrica i a totes aquelles persones, formacions polítiques, entitats, etc., entre les quals l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya van participar i van contribuir activament, com també d'ara en endavant, perquè el que ens cal és poder doncs, sumar totes les sinergies i totes les forces possibles, però, insisteixo, no vull circunscriure amb unes sigles o amb una determinada formació política.
Però per què creu que ho van fer? Vull dir, és que va ser el líder d'Esquerra, el senyor Junqueras, el que va anar a aquesta manifestació. Per què ho fa?
Jo això els hauríem de preguntar a ells, és a dir, jo no em puc posar al cap de ningú, de cap de les formacions polítiques que hi va participar. Crec que té molta força que el fill del senyor Jordi Carbonell, per exemple, doncs, també s'hagi manifestat en uns termes com aquests, no? Recordant com el seu pare tenia una visió molt més inclusiva del que ha de representar aquesta opció política, aquest procés que estem vivint, i com ell es referia i recordava a quin havia estat el paper de Convergència Democràtica. En tot cas, com amb tot, l'acte ja s'ha produït i el que pertoca ara és mirar endavant, però jo crec que hauríem de prendre nota perquè això no es pugui repetir d'ara endavant.
Leandro,
però en aquest sentit, la que hauria de ser una diada d'unitat no serà més una diada de tanteig de forces entre el món independentista, el món que representa la nova Esquerra de Colau, no serà una diada més de tanteig de forces?
Doncs jo confio que no, i de fet estic convençuda que demà, la diada de l'11 de setembre, doncs una vegada més mostrarà l'enorme força que té el moviment sobiranista i la seva pluralitat, que crec que el que li dona és encara més rellevància, no?, en aquest missatge que volem que sigui inclusiu, que volem que sumi i no pas tot el contrari. Jo estic convençuda que demà doncs, hi haurà moltes i moltes persones repartides per les 5 seus per les quals aquest any s'ha optat, com abans es feia referència, que reforçaran molt aquest concepte. I en tot cas el que es va produir ahir a Sant Boi doncs és un petit tastet o una part només del que representa la Diada, tant a nivell institucional, amb el conjunt d'actes que arreu del territori, no només des del govern i des del Parlament, també des de tants i tants ajuntaments, entitats, i en aquest cas doncs també amb la manifestació o amb les manifestacions que es produiran, en aquest cas promogudes per la societat civil.
Manuel Manchón, sí, bona tarda.
Jo volia preguntar que precisament després de 4 anys això es va inaugurar, diguéssim, el 2012 amb una diada que ningú s'esperava que fos tan important. Després hi ha hagut doncs, 3 més, 4 més importantíssimes. Llavors la meva pregunta seria, ens situem dilluns. Dilluns, quina lectura hem de fer o quina lectura hauran de fer els que es manifestin durant a les 5 ciutats, perquè aquesta vegada s'ha descentralitzat en 5 llocs, que ja està més a prop un referèndum pactat, que ja està més a prop una declaració unilateral d'independència, que això tampoc serveix de massa perquè la gent es mobilitza i tampoc hi ha canvis. Quina lectura hauran de fer? Perquè els que no hi vagin, doncs ja la lectura està prou clara, però els que hi vagin, quina lectura hauran de fer?
Jo crec que lectures segurament se'n poden fer moltes, però n'hi ha una que és clara, i és que continuem tenint al davant un estat que no ofereix cap tipus de resposta ni cap tipus de proposta per allò que a Catalunya, d'una manera o una altra, al llarg de tots aquests anys, com vostè deia, des de fa 4 anys, representa sortir al carrer centenars de milers de persones reclamant que els catalans i catalanes tinguem un instrument per decidir el nostre futur col·lectiu. I això, val la pena també dir-ho, no va en contra ningú, sinó va a favor de construir un estat que tingui uns instruments que en aquests moments no disposa, i relacionar-ho també amb el dia a dia de les persones i amb les moltes dificultats de tantes i tantes persones com pot haver a Catalunya. Jo no ho puc en cap cas en relacionar amb ni un referèndum unilateral ni una declaració unilateral, no per res, sinó perquè el que estem treballant en aquests moments des del govern de la Generalitat, des del Parlament, és amb un full de ruta que té un suport majoritari a la Cambra Catalana, un full de ruta que el govern està seguint, com deia fil per randa, i que no preveu aquests instruments, no els preveu. Això no vol dir que haguem d'estar absolutament oberts, com estem, a parlar, a discutir i a veure com podem reforçar aquest full de ruta, però sobretot com podem reforçar aquesta majoria social. Per tant, si jo hagués d'inclinar-me per una o altra lectura, com vostè doncs suggeria, a mi m'agradaria que la lectura del dilluns, dia 12, pogués ser que aquesta ha estat una nova diada multitudinària, on ha sortit al carrer moltíssima gent, on s'ha fet, com deia, molt bé de forma descentralitzada, i que continuem treballant amb aquesta actitud cívica positiva, correcta, per eixamplar aquesta majoria social, perquè jo crec que és la clau de volta i que finalment haurem de trobar un instrument o un altre. És evident que ens haurem de decantar o que haurem de convenir quina és la millor manera de prendre la temperatura i de passar una pantalla democràtica per tal d'avalar aquest pas cap a la independència, però que aquesta majoria social s'ha de poder enfortir, i crec sincerament que les diades, i segur que aquesta de demà també, ajuden a fortir aquesta majoria.
Ho dit d'una altra manera, quan hi hagi el dia 28 aquesta qüestió de confiança del president Puigdemont, que d'alguna forma o del tot serà com la investidura real, jo crec, no? Perquè ell ho ha proposat d'aquesta manera, jo crec que de forma intel·ligent per part seva, d'aquí sortirà un full de ruta clar que es pugui establir què passarà en els propers mesos, per tant pactat també amb el principal soci en aquests moments, que segueix sent la CUP.
Jo crec que el... I un full de ruta diferent al que hi havia fins ara, i perdoni l'interrupció.
Jo crec que el més important és mantenir la coherència. El president Puigdemont convoca o proposa o es planteja aquesta qüestió de confiança davant de l'impediment de poder tramitar uns pressupostos que formaven part també d'una manera o una altra de la cadena necessària d'esdeveniments que s'havien de produir al Parlament de Catalunya per tal que el govern disposés de les partides pressupostàries necessàries per tirar endavant la legislatura. El que es produirà, esperem-ho així, i per això hi treballem, el 28 és una continuïtat, no?, d'aquesta normalitat institucional, i per tant que la legislatura tira endavant, i i el propi president, en algun mitjà de comunicació, doncs, i després de les converses amb la CUP, que després, com saben, també s'han produït amb tot la resta de formacions polítiques del Parlament de Catalunya, ha manifestat doncs, aquest compromís, no?, del govern de tirar endavant amb el full de ruta i de que el mes de l'estiu de l'any que ve, per no acotar-ho en un dia i en una hora concreta, però en tot cas l'estiu del 17, s'han d'haver pres totes les decisions relatives a la culminació d'aquest procés cap a la independència. Per tant, jo crec que la fita de la qüestió de confiança, bàsicament el que suposa és aquesta ratificació de la confiança del Parlament en el president, en el full de ruta, la decisió de treballar per culminar en el període inicialment previst dels 18 mesos aquest procés sobiranista i a partir d'aquí anar valorant quin és el millor instrument per tal d'afrontar la recta final finalíssima del procés.
Jo només volia fer una cunya respecte al que preguntava el Manel, perquè de la lectura de la Diada, si al final la lectura és amb la incorporació de la nova esquerra, d'Ada Colau, és la reclamació del dret a decidir i no tant de la independència, no estem retrocedint pantalles cap al 2012, més que el que haurien de ser-hi el 2016?
El que no fem, en tot cas, és abandonar, diguem-ne, aquells elements que de fet sempre han acompanyat aquest procés, és a dir, el dret a decidir fa molts anys que des de les formacions polítiques que ara conformem el govern de Junts pel Sí, doncs l'hem aixecat, és a dir, jo crec que és l'origen de tot plegat, el poder decidir, el poder manifestar-nos, el poder votar sobre el futur col·lectiu que volem pel nostre país, i evidentment que volem avançar. I quan parlem d'una pantalla democràtica és per poder ratificar, no?, que s'ha produït aquest progrés i que s'ha produït aquest reforçament també de la majoria social. Jo no diria que és en enrere, perquè no és que no hem abandonat mai. Altra cosa seria dir, això ja ho donem per superat, ara abordem una nova etapa i aquella etapa no et funciona i tornes enrere. Però és que el dret a decidir i sobretot l'instrument del referèndum nosaltres no l'hem abandonat mai, mai. I de fet en l'anterior legislatura es van fer grans esforços i es va fer un plantejament seriós des d'un punt de vista polític amb les tres formacions polítiques en aquell moment que van defensar doncs, aquest plantejament. I per tant no és anar enrere, sinó que és continuar enarbolant una bandera que crec que s'entén arreu de l'Estat i d'Europa, que és aquella que ens ha de poder doncs, aconseguir sumar més forces, no?
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, en setem avui temporada, en setem horari, de 12 a 1 del migdia, la protagonista d'aquest primer programa, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, la senyora Neus Monté. Estem en companyia de Leandro Lamor, Maria Jesús Cañizares, el Manuel Manchón, i quedava per preguntar encara al Joan Corbera, que ha pres moltíssimes notes del que hem parlat fins ara, i suposo que alguna pregunta interessant deu tenir a la butxaca per
fer. Sort que és la ràdio i no es veu el que he escrit, perquè potser no estic escrivint res del que has parlat aquí. No. Tu pressuposes llavors, molt.
Molt malament, senyor Corbera.
Molt malament.
No estàs fent un
meme, no? Senyor Corbera, pregunti.
Escolti, vostè ha donat una sèrie de raonaments pels quals creu que el president Puigdemont doncs, té dret a, no sé com dir-ho, té dret o pot assistir o ha d'assistir a la Diada. Jo voldria preguntar-li què justifica que la presidenta del Parlament també vagi a la Diada, com ha anunciat que anirà a Tarragona, donat en aquest cas que el Parlament de Catalunya doncs, representa a tot el poble català, totes les sensibilitats, i també la senyora Forcadell d'una altra manera també representa una institució en la que hi ha partits que són claríssimament no independentistes o fins i tot partits que estan a favor d'un referèndum però no es declaren ni independentistes ni no. Què fa que justifica que ella hi pugui anar?
Jo crec que segurament el mateix argument, no?, que serveix, en el meu cas, a mi em serveix per defensar la presència del president Puigdemont, crec que és vàlid per la presidenta del Parlament, per la presidenta Forcadell. La presidenta Forcadell ve d'una trajectòria cívica i social molt important, com tothom sap, al capdavant de l'Assemblea. Ha estat una persona que ha tingut una força molt important, no?, dins la candidatura de Junts pel Sí, i per tant tant, no enganya a ningú des del seu plantejament també doncs, desacomplexadament sobiranista. Jo crec que això no obsta que ella també té molt present el seu càrrec institucional com a presidenta del Parlament, evidentment amb la voluntat de representar tothom, però això de veritat ens passa una mica a tots. Jo també assistiré a la manifestació de l'11 de setembre, ho he fet cada any, però jo formo part d'un govern que malgrat que obtingui una determinada traslació amb escons al Parlament de Catalunya o hagi obtingut un determinat nombre de vots en les eleccions, la voluntat i l'aspiració és de representar absolutament a tothom, i crec que això no ens ha de fer perdre de vista que hem de mantenir la nostra coherència amb el programa electoral amb què ens vam presentar a les eleccions, amb el que vam guanyar les eleccions i amb el que s'ha conformat una determinada majoria al Parlament. Per cert, una majoria que és la que ha escollit a la presidenta Forcadell com a tal, no? Com a màxima representant de la cambra catalana. Que finalment hi ha una coherència entre el missatge que es vol donar en aquesta manifestació, en aquest acte de l'11 de setembre, amb el que és el full de ruta, amb el que nosaltres anomenem, no?, el mandat democràtic del 27 de setembre. Crec que això és coherent i pot ser perfectament compatible amb el respecte, no?, diguem-ne, per les opcions de totes aquelles persones que no estan d'acord amb aquest plantejament.
Però això no és una mica dolent, barrejar una mica el càrrec institucional amb la ideologia de partit? Per exemple, el president Artur Mas no havia anat mai a aquesta manifestació perquè creia que era incompatible, que es devia al seu càrrec. Ara
és veritat,
que tot és una mica difús.
És veritat, i també rebia crítiques per l'altra banda, no? pel fet de no ser-hi. També vull recordar que l'any passat la proximitat amb les eleccions del 27 de setembre també el van fer prendre, no?, el president Mas, aquesta decisió final de no ser-hi, perquè ningú pogués malinterpretar que amb la seva presència en la manifestació buscava un suport, no?, electoral, diguem-ne, per la seva persona o per la formació política amb la que ell estava incardinat, en aquest cas Junts pel Sí. Jo crec que això, evidentment que admet moltes lectures, però potser som molt severs també, no?, amb el judici que fem sobre la participació de determinats líders polítics, perquè de la mateixa manera doncs, hem vist presència de líders polítics de formacions polítiques catalanes, com pot ser Ciutadans, com pot ser el PP, en els actes que celebren doncs, el Dia de la Hispanitat, i és evident que, d'acord, em dirà, no estan representant o no formen part d'un govern, per tant no són el govern de tots, però en tot cas això també, i a mi em consta, per propis votants del Partit Popular o de Ciutadans, que aquesta situació els incomoda. Jo crec que hi ha un marge ampli de llibertat en aquest sentit, i en tot cas el que és més important, no oblidem que són, en el cas de l'11 de setembre, actes i manifestacions que s'organitzen des de la societat civil, que fan una crida general a participar-hi, i jo crec que, insisteixo, està més, en la meva opinió, més justificat que mai per al propi perfil d'aquest govern i també del Parlament.
Ja que parlem de noms propis, el Carles Forcadell, el president Puigdemont, escolti, Ada Colau, també anirà a la manifestació de demà diumenge. Aviam, aquesta senyora s'ha fet independentista així de la noche a la mañana, o és una caçadora de vots? Diu, aquí pot haver-hi un graner de vots, doncs m'hi apunto.
Jo crec
que com ho veu vostè?
Jo crec que ni una cosa ni l'altra.
No?
No, jo crec que ni una cosa ni l'altra, i que en tot cas representa un exercici de normalitat d'algú que és alcalde, alcaldessa en aquest cas, de la ciutat de Barcelona, una de les 5 seus d'aquestes manifestacions, de la mateixa manera que anys anteriors s'havia produït la presència de l'alcalde de Barcelona, d'en Xavier Trias, amb tota normalitat, i això no havia generat, no?, segurament cap tipus de polèmica. Ella ho ha justificat, i m'atenc simplement a les seves manifestacions i a les raons que ella ha esgrimit, i jo crec que són molt respectables, i jo crec que, sincerament, ho dic des de la posició, diguem-ne, que comparteixo, que és positiu que aquest espai, que no s'ha manifestat mai en contra del dret a decidir, que ha apostat per la possibilitat d'un referèndum amb unes determinades condicions, per tal de poder doncs, valorar quina és la voluntat del poble de Catalunya. Crec que això ha estat perfectament alineat també amb una manifestació d'aquestes característiques en ocasió de l'11 de setembre.
Molt bé, més preguntes. Manuel, Leandro...
Sí, l'Assemblea Nacional Catalana instava el govern a clarificar el full de ruta, no? I vosaltres en tot moment dieu que el govern de Catalunya està complint el full de ruta que s'havia estipulat. Llavors aquí què és el que falla? Què està passant? Pot ser que aquest full de ruta està condicionat també per la manca de govern a Madrid, o això no us condiciona?
no ens condiciona, perquè el full de ruta està clar, el full de ruta està pactat i el full de ruta l'estem executant. Jo diria que el fet de que no hi hagi govern a l'Estat el que condiciona és un altre tipus de coses. Condiciona que no hi ha política en marxa des del govern de l'Estat, que no hi ha control parlamentari i, per tant, que hi ha molts debats que són importants pel conjunt de la ciutadania, de l'Estat espanyol, però també per Catalunya, que no s'estan produint perquè no hi ha ningú a l'altra banda que prengui decisions, que adopti accions, etc. Jo crec que la manca de govern, el bloqueig i la inacció política que hi ha a nivell de l'Estat, és clar que condiciona moltes més coses, però el full de ruta que compartim a Catalunya no està condicionat per això. De fet, doncs tenim per endavant tota una sèrie de feina a fer a nivell del govern, a nivell del Parlament, que va avançant independentment del que succeeix a nivell de l'Estat. És evident que no hi ha grans facilitats, per no dir ninguna, i potser en aquests dies doncs això encara agafa més força, perquè el que tenim és una agressivitat des del punt de vista de les declaracions, no?, que es van produint i que ens arriben de l'Estat, que van precisament en tota una altra direcció. Però insisteixo, crec que el problema que té en aquests moments Espanya i la política espanyola és d'una altra índole. A Catalunya passen coses i no hi ha resposta per part d'Espanya, però és que també passen coses a nivell del carrer, a nivell dels ciutadans, que tampoc obtenen cap tipus de resposta, i crec que això també és molt greu.
Després de les eleccions basques i gàliques, creu que això es pot desencallar? Hi haurà una... En fi, jo no sé si un acord al global de l'Estat entre Partit Popular, PSOE, Ciutadans, per tirar endavant un govern, o haurem d'anar a unes terceres eleccions, el 18 o el 25 de desembre, jo no sé quan, però bueno, com ho veu vostè?
Jo, si m'haguessin parlat d'aquest panorama i d'aquesta possibilitat de terceres eleccions, que cada vegada agafa més força, certament, fa uns mesos no m'ho hagués cregut, pensaria que algú estava dibuixant un panorama doncs dantesc, no?, i que això de cap manera es produiria. Però, en canvi, l'aritmètica parlamentària, les decisions que es prenen a nivell de partits, el paper que ha jugat Ciutadans, crec que el que han conformat és una impossibilitat material de trobar unes sinergies per acordar i per tirar endavant un govern. Jo no puc evitar, sap greu, però és que no puc evitar pensar en tot allò que vam sentir a Catalunya els mesos en què el govern estava en funcions, en què es van produir les eleccions del 27 de setembre, però inicialment doncs no es va trobar la manera d'investir president i de formar govern, i quines eren les crítiques ferotges que ens arribaven, no?, des de Madrid. I això no té res a veure, perquè no té res a veure amb la situació que s'ha produït ara i que encara no té un desllorigador, perquè hem assistit a una nova intent d'investidura fallit, i ara ens veiem abocats a l'espera del que succeeixi efectivament a nivell de Galícia, a nivell d'Euskadi, i veurem si hi ha una alternativa, si les trucades de Pedro Sánchez es limiten a ser trucades per mostrar que està fent alguna cosa, no?, que està intentant fer alguna cosa i evitar que li pengin doncs aquesta etiqueta, diguem-ne, de culpable, no?, de que no hi hagi govern a Espanya, o si es produeix també algun moviment a nivell del Partit Popular, no ho sé, però en tot cas és una situació que crec que ningú pot amagar, que s'està allargant excessivament, que està sent lesiva pels interessos del propi Estat espanyol, que és observat amb molt estupor i amb molta sorpresa per part de la comunitat internacional, i que finalment no aboquen a cap escenari que sembli doncs massa confortable per ningú.
Sí, jo li volia preguntar precisament per aquest escenari, malgrat que segurament mai sabrem del tot, potser alguna vegada algun diputat de Convergència ho explica d'una forma clara què va passar en aquella votació.
Encara estem amb això, no em puc creure.
Això és una altra legislatura, Jamaneu.
Ho esmento per anar a una altra qüestió que està lligada. Però clar, però tenim a la presidenta Ana Pastor en gran part per aquella, en gran part per aquella votació. I això al PP li ha anat molt bé, per exemple, per ordenar el debat parlamentari i decidir quan li anava bé el senyor Rajoy anar al discurs d'investidura. Però jo li volia preguntar si hi ha la possibilitat de que els 8 diputats de Convergència facin algun paper al marge de demanar el referèndum com una qüestió absolutament innegociable per tal de facilitar aquesta alternativa que deia vostè. Si tinguéssim aquí a representants d'Esquerra també els hi preguntaria, perquè ells tenen 9 i vostès tenen 8.
Sí.
Perquè per qualsevol català, ja no un elector de Convergència, li pot semblar que és inútil tenir 17 diputats en el Congrés de Diputats.
Bé, abans de respondre-li, que li respondré, crec que ningú es pot creure, ningú es pot pensar que la situació de bloqueig que viu l'estat espanyol depèn o té el seu origen en aquella votació que va ser doncs, vista amb lupa i és molt legítim, no?, sobre la presidenta i la mesa del Congrés. Jo crec que els vots, des d'un punt de vista aritmètic, jo sóc de lletres, però em surten els números, a l'hora de votar i a l'hora de veure amb quina majoria va ser escollida la senyora Ana Pastor, doncs per mi és claríssim i és meridià d'on van sortir aquells vots. Cap, res del que va succeir en aquella votació.
D'on? Per vostè, d'on?
Doncs,
de socialistes?
Jo li asseguro que en la votació dels diputats i diputades del grup parlamentari català, del Partit Demòcrata Català, no es va buscar en cap cas ni es va fer per enfortir una majoria que ja sortia sola per escollir la senyora Ana Pastor. Però és que més enllà d'això, pel que fa fins i tot al conjunt de la mesa, escolti, s'escull una mesa que el que fa és convocar els debats i dirigir els debats. Res a veure amb després les converses i els acords que són necessaris per votar una investidura. Sempre es va dir des del Partit Demòcrata Català i amb el meu altre barret, no?, també del Partit Demòcrata Català, que cap vot nostre serviria per investir un president del Partit Popular o el president Mariano Rajoy, i així ha estat, i això ha estat així, i de manera, diguem-ne, de manera indubtable. Han faltat 6 vots i el Partit Demòcrata té 8 diputats i diputades. Per tant, jo crec que pensar que no és útil o que és irrellevant la presència de diputats i diputades sobiranistes, siguin els del Partit Demòcrata o els d'Esquerra Republicana, i en aquest cas faig un camp mas, no?, i sumo els 17 diputats, home, seran molt irrellevants, però en tot cas han impedit que hagi sortit investit algú com Mariano Rajoy. A partir d'aquí, es poden fer coses, no es poden fer coses? Doncs jo crec que està molt clar per part d'uns i per part dels altres, i jo més aviat hauria de parlar només d'uns que no dels altres, quins són els elements a posar sobre la taula. Però estem assistint, torno a repetir, en els darrers mesos i en les darreres setmanes, a una agressivitat des del punt de vista comunicatiu, amb declaracions i amb decisions que es prenen des de Madrid, que li asseguro que no conviden a fer cap plantejament, però es manté el mateix, des del Partit Demòcrata Català, cap dels nostres vots, cap dels nostres diputats i diputades serviran per perpetuar en el poder el Partit Popular.
Però tampoc el PSOE, tampoc per buscar una alternativa.
En tot cas, que busqui una alternativa i que faci un plantejament i el posi sobre la taula. Fins al moment, allò que diríem zero, no tenim un full en blanc, per tant no serveix, l'argument seria el mateix.
S'ha de dir que a diferència del PP, el PSOE sí que té un full de ruta. Ja sé que vostès no confien massa que això prosperi, però bueno, és així, fer una reforma constitucional que reconegui, diguem-ne, les diferències de Catalunya, un sistema de finançament més bo, una sèrie de coses que això es podia votar i seria una eina de decisió dels catalans, un referèndum constitucional de reforma a tot l'Estat i després a Catalunya un referèndum sobre la reforma de l'Estatut adaptat a aquesta nova realitat constitucional. Això no seria viable? No seria una eina, com vostè deia abans, perquè els catalans decideixin?
Jo dos elements, allò per ser realistes i tocar de peus a terra. Jo no veig, no he vist, i segur que demà, dia 11, tampoc veuré, ni sentiré un clam a Catalunya reclamant una reforma constitucional, ni reclamant una millora del finançament, o reclamant que Catalunya disposi de més competències o que es respectin les competències en no sé quina matèria. Això no obeeix als temps que estem vivint. No existeix aquest clam a Catalunya. I en segon lloc, suposant que n'és de debò aquesta aposta, aquesta oferta, aquesta proposta del Partit Socialista, com es pensa tirar endavant, amb quines majories, quan tens davant l'altre gran partit, no? Perquè estem davant d'un bipartidisme, i no ho dic amb sentit negatiu, és la realitat, no?, del que representa la política espanyola, que no està per la tasca, que diria, no està per la labor, no? Aleshores, allò que a Catalunya no hi ha una demanda, no hi ha un clam, no hi ha una majoria social que ho demani, i que al contrari, quan s'ha plantejat des de Catalunya, sempre ha obtingut un no com una casa de pagès, estic pensant en la reforma del finançament, i per tant en la millora de la redistribució dels recursos, no? No hi ha hagut cap plantejament valent, ni tan sols, per part dels anteriors governs. No ha passat amb el PP, tampoc va passar amb el PSOE, però és que a més la proposta que fa el Partit Socialista és molt naïf, perquè tothom sap que perquè això es porti a la pràctica ha de comptar amb unes majories parlamentàries que ara per ara, i més avui encara més que fa una setmana, jo no les veig per enlloc.
Vostè parla d'un clamor perquè estem en el moment de la Diada, però bueno, jo suposo que
ni el Parlament de Catalunya,
el Parlament de Catalunya sí que podria haver una majoria a favor d'aquesta reforma. De fet, el plebiscit es va perdre.
Vull ara dir que per ara hi ha una majoria al Parlament de Catalunya de 72 diputats que planteja tot una altra cosa. És que si aquesta conversa la tinguéssim fa uns anys, segurament la meva resposta seria una altra. Però és que, diguem-ne, estem curats d'espans. És a dir, plantejaments de millores dins del marc autonòmic se n'han fet moltes i totes han estat, diguem-ne, bandejades. És que ni tan sols hi ha hagut a l'altra banda de la taula un plantejament seriós o una contraoferta. Per tant, insisteixo, ingenuïtat a data d'avui la justa.
Com tots els dissabtes, estiu escoltant el Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Atenció, perquè aquest any anem una hora diferent, de 12 a 1 del migdia. Aquí a l'hora del vermut doncs fem tertúlia, fem conversa, en aquesta ocasió la primera protagonista de la temporada, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, la senyora Neus Munté, i en companyia de Leandro Lamor, Maria Jesús Cañizares, Manel Manchón, el Joan Corbera. Joan, endavant.
Sí, jo crec que vostès han aconseguit amb tots els seus plantejaments ser creïbles, o si més no fer por, no? O sigui, no van de farol, jo crec que aquesta vegada, no? I això jo crec que a Madrid, no sé si ho anirà assumint a poc a poc, però a Catalunya ho comencem a tenir bastant clar. Llavors, donat que aquest referèndum unilateral de l'independència vostès el tenen encabit i el tiraran endavant peti qui peti, ho han dit per tort i a dret, com es materialitza? És a dir, quan anirem a votar, en quines circumstàncies, anirà en paral·lel a unes votacions autonòmiques? Com el pensen, aquest referèndum unilateral? Com el veuen?
A veure, li asseguro que res més lluny de fer por, res més lluny de fer por. A mi més aviat em fan por determinades declaracions o determinades amenaces, o quan doncs s'explica des de posicions de el Partit Popular com una Catalunya independent doncs deixarà de pagar les pensions a les persones doncs que tenen dret a percebre-la. Fer por, no volem fer por en absolut. I pel que fa a l'instrument, vostè em parla del referèndum unilateral d'independència, que s'ha situat a nivell de discurs mediàtic i que ha estat molt, molt amplificat des de diversos àmbits, però que nosaltres mai hem incorporat, no està incorporat a hores d'ara, com un element d'aquest full de ruta. El referèndum és, jo crec, la millor opció si es pot realitzar i es pot realitzar amb èxit per tal de constatar quina és la decisió, quina és la majoria, no?, que sustenta doncs una determinada opció política, com pot ser en aquest cas la independència. Però finalment, sigui aquest instrument o sigui un altre, jo crec que hem estat molt clars a l'hora de definir quines són les condicions que nosaltres considerem que són òptimes, i que finalment pesaran a l'hora d'optar per un o altre instrument. Necessitem que l'instrument sigui 100% democràtic, que tingui seguretat jurídica i sobretot que sigui homologable portes en fora, és a dir, que a nivell internacional pugui fer-se una lectura molt acurada sobre quin és aquest grau de suport, aquest grau de suport, efectivament, d'aquest plantejament sobiranista. I per tant, es tracti d'un referèndum que, torno a dir, ho hem intentat, l'hem proposat, l'hem posat sobre la taula, hem optat doncs per intentar agafar-nos al traspàs de competències que l'Estat doncs ens podria haver fet perquè celebrés aquest referèndum vinculant. Hem optat per una normativa pròpia de consultes, de quin ve el 9N, etc. Podríem fer doncs tot el reguitzell de aconteixements, o sigui doncs per unes eleccions de caire constituent que finalment doncs puguin escollir un Parlament que tingui un determinat encàrrec, que no és l'actual Parlament, que no té precisament situat aquest encàrrec. Però insisteixo, per nosaltres la seguretat jurídica, el component 100% democràtic i aquesta homologació de caire internacional són els elements que pesen i són els elements que estem valorant i que es valoraran doncs, també amb, amb aquelles altres formacions polítiques que doncs, donen suport a aquest plantejament. Per tant, ara és prematur, perquè de debò el que sí que coincideixo amb vostès és que anem seriosament, anem de debò a fer aquest procés i amb tota la voluntat de portar-lo a bon port i de fer-lo bé i de culminar-lo. I per tant, com que aquesta és la voluntat real, es tracta de fer les coses quan toquen, en cada moment, i no d'avançar escenaris que en aquest moment són molt prematurs. Per aquest motiu jo no em posiciono amb un rull ni amb referent ni amb una declaració unilateral, sinó que jo m'he de remetre a aquell full de ruta que parla d'unes estructures d'estat, que parla d'unes lleis de transitorietat i que parla d'unes eleccions constituents seguides d'un referèndum sobre la Constitució.
Li demano a la consellera Munté que s'agafi el barret de dirigent del Partit Demòcrata Català, que parlaven dels dos barrets, el de consellera, membre del govern i de dirigent del Partit Demòcrata Català. I bé, el Ministeri de l'Interior, crec que el dia 30 d'agost o així, els hi va dir vostès que havien de fer uns canvis en els estatuts del Partit Demòcrata Català i també del nom, que portava confusió.
Sí.
Com ho tenen, això? Aviam, què pensen fer en les dues vessants? El tema del nom i el tema d'aquests estatuts, que també crec que és el preàmbul on qüestionava certes coses, no?
Bé, doncs estem analitzant des d'un punt de vista jurídic quina pot ser la resposta i per tant, com ja es va anunciar, la setmana vinent doncs reunirem els òrgans del partit per tal d'adoptar aquest posicionament. Se'ns diu efectivament que inscriure'ns com a partit demòcrata català, especialment pel que fa als adjectius, demòcrata i català, genera confusió. I quan analitzes o vas una mica més enllà i dius en quin sentit genera confusió, doncs és efectivament perquè hi ha una quantitat determinada de formacions polítiques que ja estan inscrites amb aquestes denominacions, exactament no la mateixa, però que forma part de la seva denominació. Per tant, la primera pregunta és com és que no, la confusió no s'ha generat abans i arriba justament quan som nosaltres els que fem aquesta inscripció. Per tant, jo crec que el debat del nom és una excusa, el debat del nom és un pretext, és un tema menor, és un tema subsanable, és un tema que estic convençuda que trobarem el desllorigador. Molt més preocupant i molt més gruixut és la referència, l'al·legació que es fa a la llei de partits polítics, perquè finalment el que hi fa el Partit Demòcrata és posicionar-se en relació amb una idea que és legítima, un plantejament que és legítim, que és la independència, com ho pot ser el federalisme, com ho pot ser qualsevol altra, però una idea. I el que no entenem és que des del Ministeri de l'Interior es puguin voler posar límits en aquestes idees que formen part de la llibertat, que formen part de la llibertat política que està consagrada del nostre ordenament jurídic. Per tant, jo vaig molt més enllà del debat del nom, que insisteixo, estic convençuda que ens en sortirem, i el que crec que és un intent d'atemptar contra la llibertat d'una formació política, d'un espai que és ampli, d'un espai que és central, d'un espai que defensa la democràcia i la llibertat de cadascú per tal de continuar a posicionar-se en aquest moment.
Sí, tornant al tema d'acció de govern, una de les voluntats que té el govern de la Generalitat és poder posar en marxa un salari mínim que sigui més o menys l'equivalent a un 60% no, del salari mitjà, no? Que s'havia parlat alguna vegada fins i tot un salari mínim de 1.000 euros. Ara aviat ja han començat alguns contactes per al tema de pressupostos. I la meva pregunta és si veu factible que es pugui posar en marxa aquesta mesura en el que queda de legislatura.
Amb el que queda de legislatura, sí. L'actual legislatura. Bé, bàsicament el que requerim per poder impulsar un salari mínim, més enllà de determinades modificacions de caire legal, és recursos econòmics. Per tant, jo he de pensar que podrem tirar endavant uns pressupostos per l'any 2017 on determinades accions podran tenir doncs, diguem-ne, la seva identificació i d'altres no. El que és una evidència i el que hem defensat també en anteriors etapes és la millora, la dignificació del salari mínim interprofessional, perquè entenem que està amb uns paràmetres que no són acceptables en aquests moments. Nosaltres en el programa electoral de Junts per Sí portàvem aquesta implantació d'un salari mínim interprofessional que es veiés doncs, millorat des del punt de vista econòmic, com són, jo crec que des del punt de vista, en l'àmbit bàsicament del treball i les relacions laborals, laborals molts els canvis i les reformes que ens agradaria fer. En alguns casos topem amb el límit competencial i en altres casos amb una qüestió pressupostària que és molt evident, però sí que perseguim aquest objectiu i estem treballant, buscant el màxim consens també dels agents socials i econòmics, i jo espero, no li puc posar un límit temporal immediat, però jo diria que sí a mig termini de poder assolir això.
Molt bé, doncs, consellera Montes, seguirem molt atents a tots plegats a aquest tema que ens acaba de comentar i la resta de qüestions que hem abordat avui al programa. Gràcies per participar en el primer Converses de la temporada. Moltíssima sort, que serà un any polític, jo crec que dur i complicat per tots plegats, eh? Gràcies.
Moltes gràcies a vostès, com sempre.
Gràcies també al Manel Manchón, al Joan Corbera, al Leandro Lamor, Maria Jesús Cañizares. Tornarem la setmana que ve des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona per fer una nova edició del Converses. Recordin, a partir d'avui mateix, d'aquest dissabte, tots els dissabtes, de 12 a 1 del migdia. Molt bona tarda, molt bon cap de setmana i molt bona dia a tots. Que vagi bé. Adéu-siau.